Felicitat, la pau d'esperit, la tranquil·litat i la serenitat que et dona estar bé amb la parella són coses que es construeixen. És a dir, no es tracta d'una loteria que et toca i llestos. Ja no cal fer res més. Avui en volem parlar amb l'Helena Puig Guitart, que ella és psicòloga. Helena, benvinguda.
Bon dia.
Com sempre, contents de parlar amb tu, perquè a vegades les coses que són, que semblen evidents no ho són tant, i més amb psicologia, ja ens ha quedat clar. I avui volem parlar d'aquesta relació de parella que s'ha de treballar.
Exacte. A més, la relació de parella acaba sent una cosa que molts acabem construint. Per tant, no és un dir, no, és que el tipus de feina que pot ser variable a la parella, és una cosa que és molt present a la vida de les persones de les societats actuals, no? Uh-huh. I de sempre. Però avui la parella és molt més complexa. Per què? Perquè hem sortit dels rols tradicionals. Quan la parella era l'home i la dona, amb un home proveïdor que sortia fora de casa, la dona era la sostenidora, la que educava nens, la que es cuidava de la casa, tot era molt fàcil perquè tothom sabia el seu rol.
És allò de... Ja sabíem el que havíem de fer cadascú, no hi havia discussió.
Exacte.
Que molta gent s'aferra aquí, eh?
Sí. Però realment era pràctic, fixa't. El que ha durat tants segles no ha durat tants segles per alguna cosa així random, sinó que realment és perquè se sosté. Se sosté a base de que hi ha una predominància de la part masculina i una submissió de la part femenina. Avui això està en dubte i s'ha trencat. Però què passa? Que realment no sabem on som. No, hi ha una part de la parella que pot ser que no sàpiga què espera l'altra. Llavors, és algo que s'ha de compartir. S'han de tenir converses, sobretot quan
s'ha
es comença.
Parlar, necessari.
Com tot.
Com tot. I planificar una mica, que tu sempre dius, hem de planificar, hem d'organitzar, i per tant, per planificar i organitzar, n'hem de parlar amb els altres. Però com ho fem? És a dir, què és el que hem de prioritzar? Què és el que ens farà estar millor? Així, a nivell general, perquè m'imagino que hi ha trets comuns. Després, cada parella serà un món, però hi ha coses que a tothom els hi passa, no?
Sí. Saps, veus que em vaig parlant i parlo molt d'aquesta planificació i hem d'introduir aquesta paraula i els objectius i les avaluacions i els processos a dintre del món emocional. I en parella és exactament el mateix. Ens hem d'acostumar, quan comencem, a poder tenir converses d'aquest tipus com les tindríem a la feina. Jo no em presento en un lloc on em volen fitxar de feina i dic, vale, sí, doncs tirem. Ja veurem d'aquí 3 anys o d'aquí 3 mesos, igual ens estarem tirant els plats pel cap perquè jo volia més sou o volia unes altres condicions o un altre horari. No se'ns passa pel cap. Com és que ho fem en parella? Com és que no pregunto pràcticament res? Que només, en tot cas, parlem del seu passat, dels seus ex, les seves ex, i qui són els seus pares, i punt. Com és que no ens projectem cap a un futur? Llavors, per mi hem de tenir una conversa on hi ha 3 potes bàsiques que crec que són molt útils a l'hora de saber si la nostra parella és viable a llarg termini o no.
I tu parles de valors, seria la primera pota.
Sí.
Hem de compartir valors.
Sí.
Per això moltes vegades la proximitat cultural també ajuda.
Molt. Perquè pensem que hi ha valors que són universals, com pot ser doncs, el no matar, però n'hi ha d'altres que són molt culturals. Tu i jo sabem que hi ha societats on l'home pot tenir diverses dones. Mm. Aquí és impensable. Llavors això nosaltres ho vinculem a un valor quan en realitat és més una realitat cultural heretada de fa molts i molts segles. Llavors, els valors s'han de parlar. El de la fidelitat és un dels que s'ha de parlar avui en dia perquè ha fet un canvi també amb això que dèiem d'aquest canvi de rols. Hi ha moltes parelles que es plantegen relacions obertes quan abans era impensable, no? Doncs són coses que s'han de parlar perquè si a mi se'm presenta la meva futura parella o la persona amb qui estic començant a sortir i em diu que vol una relació tancada i jo resulta que la vull oberta, li he de dir perquè això ens portarà problemes. Les renúncies han de ser acceptades no perquè vull agradar l'altre, sinó perquè realment, després d'una negociació, jo no estic convençuda del que decideixo.
Mm-hmm. Se n'ha de parlar, a més no t'hi has de trobar de sobte, no? Les necessitats seria l'altra pota.
Val. Les necessitats, que moltes vegades es barregen, i t'ho avanço, ja faig aquí l'espoiler, amb la tercera pota, que seria els desitjos. Hi ha persones que els hi costa discriminar una de l'altra. Jo et diria que la necessitat és allò més material, més de com vull viure com a parella.
I potser menys negociable, també, perquè ho necessites, de veritat.
Bueno, els valors també pensa que són molt poc negociables. Uh-huh. Si jo, per mi, el respecte és un valor, a la primera que em falta en el respecte, jo he de ser conseqüent i he de marxar de la parella, no? Ja, tu deies, hi ha realitats culturals on es poden dir les coses d'una manera que per mi pot ser una falta de respecte quan l'altra persona no se n'adona, no? Això també són coses que s'han de pactar, s'han de dir, no, a mi això no m'agradaria. Amb les necessitats passa el mateix. Pot ser des de jo vull viure en una ciutat o tu vols viure en un poble. Com volem educar o criar els nostres fills? Quin tipus d'escola els volem dur? Coses d'aquest ordre, val? Vull portar una vida doncs, més de fer esport perquè jo sóc que no paro i tot el dia sóc a la muntanya fent curses, quan l'altre en realitat és més de llegir, s'han de pactar, com sempre.
I finalment els desitjos, que dèiem aquesta tercera pota, que s'assembla a vegades, pot confondre's amb les necessitats, però que seria també potser projectes, no?
Sí, seria més la part aquesta més... com més etèria, perquè m'entenguis, més d'aire, que diuen a la medicina xinesa. Són les idees. Què m'agradaria? Jo, un exemple que podria servir, per exemple, és, doncs, la meva parella és una gran cuinera i resulta que té un projecte d'obrir un restaurant a Hong Kong perquè la criden i tal i qual. I jo sóc més del Maresme, que és la meva terra, i m'agrada viure al costat de la meva família, els meus pares, els meus germans, o el que sigui. Vull tenir una vida més recollida. Això seria desitjos molt diferents, s'ha de pactar. Això pot fer inviable una parella, totalment. Si jo agafo els meus trastos i me'n vaig a Hong Kong, ho he de fer perquè jo vull, una altra vegada, no per contactar a l'altre. Perquè, si no, a la que les coses es torcin, que sempre es torcen, que això no passa res. És a dir, el problema no... L'altre dia en parlava, també. El problema no és el conflicte, el problema és com gestiono el conflicte. Els conflictes hi han de ser. No hem de pensar en un món feliç,
idíl·lic,
utòpic, ni molt menys. Aleshores, he de pensar que en aquesta vida que jo m'aniré a Hong Kong, tindrem els nostres més i els nostres menys. I què passarà? Que la primera de canto, si no estic convençuda de lo que he fet, li fumaré pels morros com aniré a Hong Kong a viure per ell. I això no pot ser.
Jo vaig deixar això, ho vaig fer tot per tu, i en canvi tu no has fet res per mi, i s'ha acabat trencant la relació.
Exacte.
Ai, que difícil. Hi ha una frase que tu dius, no?, que l'amor no ho pot tot. Com ho dius?
Que l'amor no és condició, és condició necessària, però no suficient. Hi ha d'haver moltes altres coses al voltant de l'amor, perquè si no, entrem en aquest mite de l'amor romàntic que fa molt de mal, perquè ho justifica tot, i no és veritat.
No és veritat. Ens quedem amb això, Helena Puig. Moltíssimes gràcies. Si la voleu seguir, la podeu trobar a la pàgina web Helena Puig i també a Instagram, que també trobareu molts d'aquests consells que avui hem estat parlant. Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.
A tu, Noé, com sempre.